Carré, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Amb la nostra coach i psicòloga, l'Anna Carré, aprofitant que estem, no?, que els vols de Sant Jordi sempre parlem de l'amor, avui fem un programa especial sobre aquests mites de l'amor romàntic. Uh-huh. Anna, que no sé si m'equivoco, però jo diria que especialment tenen força quan som adolescents?
Sí, és quan afecten més, perquè són totes aquestes creences que tenim de l'amor ideal i que moltes vegades no porten a situacions, doncs, de vegades de domini, de submissió o relacions tòxiques que ens fan patir. I sobretot quan comencen, doncs, que són els adolescents, això es fa molt evident.
Sempre diem que les pel·lícules de Disney en fan molt mal, mm-hmm, en aquest sentit. Hi estaries d'acord?
Molt d'acord, molt d'acord. Això del príncep Bau que et ve a rescatar ha calat molt, molt fons.
Sembla mentida, perquè encara veus comentaris de nens i nenes més petits que teòricament ja hi ha una part d'aquest Disney que ja no han vist, mm-hmm, i no hi ha coses que, sí, que no sé com es traspassen, no sí, sé si sí, d'alguna manera, sí, sí, però
és aquest enamorament ideal, no?, que és el que marca tot allò que hem d'acceptar i normalitzar dintre una relació, que llavors com veiem a la realitat, moltes coses no s'han d'acceptar ni normalitzar, que a vegades clar, normalitzen, no és normal, estic enamorada, l'amor ho pot tot,
sí. Bueno, posem-ho d'allò. Dèiem que també entenc, Anna, que l'adolescència, perquè tots tenim com records d'aquests primers amors, no? Uh-huh. És perquè estem en un moment que tot ho vivim més intensament?
Ho vivim més intensament i venim d'una educació que ens han fet creure moltes coses, no? Ens diuen que com el primer amor no n'hi ha cap, això està escrit, sembla foc.
I no és
clar,
així?
I no és així, no és així. Però, esclar, això et marca també l'adolescència, no? Tens una primera experiència i al cap del temps passa i allò et marca i dius, no, en trobaré mai més cap com aquest, i et marca, i no és veritat. No, et poso un vel a davant dels ulls i dius, no, és que aquell, clar, és que ja ho diuen, com el primer cap, llavors, bueno, aparco i trobaré altres coses, però com el primer no.
I això evidentment no és així, però marca, no, i pot arribar a condicionar, no, Anna, després,
sí,
de properes decisions i el futur de les relacions.
Sí, i tant. Llavors, no, tots coneixem, no, gent que sempre ens explica, és que jo la primera vegada que em vaig enamorar, no, és que com allò no va mai més, pam, 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 i no és veritat, això és un mite, és una creença que no té cap. A més, es va trencar, això és el que ens hauria de fer pensar.
Es va trencar. Per tant, alguna cosa no va anar bé,
sí,
no?
Sí, alguna cosa no va anar bé. I moltes vegades posem excuses, no? No, és que ell va marxar lluny. No, és que ella va haver d'anar amb la seva família. Posem excuses per dir, no, perquè si no hagués sigut això, allò era la mort de la meva vida.
Per tant, aquest és un dels primers mites, no?,
sí,
que podríem dir.
Exacte, que l'amor, doncs, com el primer no n'hi ha cap, i l'amor ho pot tot, i no.
Què més tenim? A veure, com a mites d'amor romàntic, d'idees aquestes que considerem o que es consideren, eh?
Aquest que he dit, que l'amor ho pot tot, és molt perillós, perquè en nom de l'amor podem fer qualsevol cosa. O sigui, ens creiem que podem canviar l'altra persona, no? Uh-huh. En nom de l'amor, no, com que m'estima ja canviarà.
Això és un gran error, no, Anna?
És un gran error. I a més, com que m'estima tant o com que l'estimo tant, tot és possible, absolutament tot. Cal cuidar-ho, no tot. No tot, estic en nom de l'amor, no és possible, no? Inclús, no, sí, a vegades ens discutim i tenim molts conflictes, però m'estima molt. Clar, i normalitzem aquells conflictes, és normal. Jo veig, a vegades he vist parelles molt joves, no?, de 14, 15, que ara comença tot molt aviat, que s'estan dient de tot. No és normal amb la nostra relació. A veure,
faltar-se fins i tot del respecte,
Esclar, sí, em falta de respecte. Clar, llavors això ho normalitzem perquè és en nom de l'amor. Jo t'estimo molt, així ens discutim molt. I aquí va pujant la cosa de tot i llavors arriben aquestes relacions tòxiques i pot arribar inclús la violència física, que és l'extrem, però hi ha la violència psicològica que hi és moltíssim. Llavors en nom de l'amor ho aguantem tot. I això no és així, eh? Vull dir que no.
Perquè una relació sigui sana, han entès que hi pot haver, evidentment, hi ha d'haver amor, però hi ha uns límits, no? Entenc que aquest mite, per això diem
límits,
que no és vàlid.
A veure, si tu estàs amb alguna persona és per ser feliç, i perquè estàs bé, i per gaudir, i perquè et fa riure, i perquè et diverteixes. El fals mite també de que som tan diferents però ens complementem. No? A ell li agrada el mar i la muntanya, per això jo fa allò, no fent res junts, però és que ens complementem en què? Això és un altre fals mite. Som molt diferents i es complementem. No fotem.
S'ha de compartir coses,
S'han
no?
de compartir coses. Evidentment que cadascú té la seva part de la vida. Per mi aquí està la clau. No hi ha meitats. L'altre mite de que he
la
de buscar...
La mitja taronja.
La mitja taronja, i he trobat la parella ideal, no? I he buscat la mitja taronja que em complementa. Cuidado.
Clar, perquè si busquem mitja taronja vol dir que ens falta alguna cosa si no tenim parella, que llavors aquí també hi ha com una obligatorietat de tenir parella quan no hi és.
Exacte, no? Pobret, no té parella. No, clar, és un altre mite, no? I això de que m'han de complementar. Malament rai, si comencem així. Tu ets una persona completa i ja està. I si estàs amb algú és perquè gaudeixes d'aquella companyia, però no t'està complementant res. I les mitges taronges no hi són, hi ha les taronges enteres, que són cadascú de nosaltres, no?
Important, perquè això porta moltes, moltes com t'ho diria, moltes actituds i després comportaments i genera, bé, pot marcar en negatiu moltes vegades.
I tant. Sí, és aquest amor omnipotent i que durarà sempre, no? També quan comencem les primeres relacions, és un amor verdader, no? Això de l'amor verdader, bé, què vol dir l'amor verdader?
Perquè n'hi ha de verdader i de no verdader, no?
Exacte.
Es dona per fet.
I és etern, no? Durarà sempre. No? Aquesta cosa de que sempre ha de durar. Si és verdader, durarà sempre. Si no dura és perquè no era verdader.
Aquí també ho desmuntarem, això.
També s'ha de desmuntar. No? Sí. I a vegades és aquesta dependència de que és l'única cosa important a la teva vida, no? Si no tens parella, no ets res.
Sí.
Això és un altre mite molt important, no? De que és el centre de la teva vida, aquella unitat de parella, i no hi ha res més important, no? I només puc ser feliç si tinc aquesta persona.
Clar, si això un ho viu d'aquesta manera, entenc, Anna, que clar, ha de buscar desesperadament sempre una parella.
Exactament.
I això pot portar a eleccions de parella potser no idònies, no?
Exactament. Vull dir, hi ha gent que repetidament té parelles, li diuen tòxiques, o diuen parelles que m'ha fet molt mal, parelles que no m'hi entès, i sempre vaig a buscar el mateix tipus de parella, i sempre caic aquí, i dius, bueno, què està passant aquí, no? Que tu, a qualsevol preu, perquè per tu el més important és tenir una parella, llavors el fet de tenir parella és tan important que renuncies absolutament a tot. Als teus gustos, al que tu vols fer, a la teva intimitat, i parlo d'intimitat de que jo tinc la meva compte d'Instagram o de WhatsApp i això, parlem altra vegada d'adolescents, i que t'he de donar la contrasenya, t'he d'ensenyar les fotos que hi penjo, perquè si no fas això vol dir que no m'estimes, vull dir que entrar en aquests cercles tela marinera, però és que jo veig molts casos que això em fa posar quasi els pèls de punta, no? Dius, ostres, com accepteu tot això, no?
Perquè què es fa? En nom de l'amor, allò que deies, Anna,
en nom,
no?
De l'amor,
si m'estimes...
Si m'estimes, per què no m'has de deixar veure el que tu fas amb els teus amics a les xarxes, no? I si no m'ho ensenyes, és que no m'estimes.
Clar. I darrere aquest xantatge emocional, s'hi cau.
Clar, llavors arribem a això, a la possessió, a l'exclusivitat, tu ets meva i de ningú més, no? O tu ets meu i de ningú més, perquè és que és
sí,
doble,
també
eh?
Sí, també n'hi ha per tots cantons. Sí,
per tots cantons, clar, llavors aquesta possessió de que ets meva, no?
Clar, això implica també, Anna, si estàs amb mi no pots anar amb altres, per exemple, en cas de noies o nois, no pots anar amb altres nois o altres noies, sigui amics o gent del sexe contrari.
Aquesta fidelitat mal entesa, que és un altre mite també, no? Si estàs amb mi vol dir que no pots parlar amb ningú més, perquè si no, si parles amb algú diferent que jo, o noi o noia, vol dir que ja no m'ets fidel. Que, sí,
clar, i entenc
és,
que aquí no estem parlant de gelosia com patològica, que això és un altre tema,
sí,
a part, sinó que estem parlant de normalitzar situacions.
Normalitzar situacions en nom de tots aquests mites de l'amor que ens han vengut i que ens han fet creure, i que creiem que això és lo normal dintre d'una relació de parella, i no ho és, perquè en el fons ens està portant malestar i conflictes i enfadades i que et sents malament. L'autoestima te pot baixar per terra, no? amb aquests rols de possessió i de saber de tu i de no tenir espais, i que sense la teva parella no és ningú. Mm-hmm. No? Sí.
Clar, la pèrdua d'amistats, per exemple, per aïllament, podríem dir, que això té conseqüències després si aquella parella s'acaba trencant.
Mm-hmm. Sí, exacte. Sí, tornem a això de que en nom de l'amor jo ho aguanto tot. Si he de deixar de veure les meves amistats, doncs les deixo de veure. Clar, llavors, cada vegada més és aquest aïllament i aquesta dependència total de l'altre, no? I que si allò es trenca, que segurament es trencarà, doncs et quedes a estar sol. Sí, sí.
Què més tenim? Tenim alguna altra cosa? Així, n'hem dit moltes, eh? De,
sí.
De punts d'aquests que es considera nom de l'amor romàntic i que no és, dèiem, tot el tema de, bueno, això, de aquest control que porta el... Jo he de veure el que fas i de seguir on estàs, m'ho has de dir tot...
Sí.
Em feia gràcia quan deies que ens complementem, que això és una gran frase que fa servir molta gent.
Sí, sí, ens complementem molt bé.
Que, clar, és a dir, complementar-se entenc que allò dius, no, a mi no m'agrada la muntanya, viatge allà i faig un esforç. És a dir, si hem de fer esforços sempre, això...
Exacte, aquí està, aquí està. Evidentment que som dos persones diferents, perquè som dos taronges complertes i cadascú té les seves aficions, els seus gustos, però, és clar, què és el bo d'això? Doncs poder gaudir junts de coses... Després cadascú té les seves coses que l'altre no s'ha de sacrificar. Si vol, es sacrifica, amb tot el plaer del món, però si vol, no, i no passa res. Aquí està la gràcia de tot això. Que el malentès està en que si tu no et sacrifiques per allò, doncs ja no ets, ja no estimes, no? Quantes coses, doncs, fem servir de dir, vale, si no, ja no m'estimes, no? Si no sóc el més important per tu, si no deixes de fer això per mi... jo vull que canvis i no has canviat, tot això és perquè no m'estimes, perquè si m'estimessis tot això ho faries. Clar, això és un amor molt tòxic, és un amor manipulador i possessiu total,
clar,
no?
Clar,
en
clar.
Contra de l'amor que ha de ser, que és un amor igualitari, no? Per mi aquesta és la paraula, hauria de ser un amor igualitari, on no hi hagi situacions de desigualtat ni violentes de cap mena, ni psicològiques ni físiques, evidentment, no? És cap aquí on hem d'anar, no?
Clar, a vegades hi ha aquesta idea dintre d'aquest amor romàntic de i ho farem tots junts, no?
Sí.
O veus una parella, és que veus com s'estimen perquè tot el dia van junts, tot ho fan junts, sempre
Exacte.
Estan junts. Bueno, això pot ser perillós també,
pot ser perillós perquè no, són dues persones diferents, llavors si sempre tot ho fan junts, segur que algú en algun moment voldria fer una altra cosa, no? I a més hi ha aquest aïllament després com a conseqüència de tot això, no? O demanar permís moltes vegades, no? Espera que ho he de demanar.
Clar, que això ho fèiem amb els pares, a demanar,
Exacte.
No? Però, clar,
sí, sí.
Demanar permís a la parella per un fer una cosa...
Clar, i això ja és molt, no? Ostres, mira, un cap de setmana amb dues amigues, ostres, però aniré. Va, sí, fem un moment, ho he de demanar. Ho he de demanar a la meva parella, eh? Perquè la meva parella, si no, uf, no. Ta-ta-ta-ta.
Però penso que aquí hi ha molta part, sí que hi ha molta part molt arrelada, d'això
sí.
que ara deies,
sí,
perquè,
sí.
perquè passa a vegades que veus parelles, no?, o parelles que
sí.
fan també la seva i ui, això, ui, fan massa la seva, això ve com de molt antic,
sí,
no sé
sí,
com
sí,
dir-ho,
sí.
eh?
Sí, això és una creença molt, que tenim molt arrelada, de que, bueno, de que la unitat aquesta de parella, doncs ha de ser així, si no, no és bona, no?, que tots han d'estar junts, han de fer tots junts, i si algú fa coses pel seu compte, doncs malament, això ja vol dir que ui, clar, sí. Però, esclar, això és equivocat totalment, Jo sempre parteixo el mateix, o sigui, hem de ser feliços, estem aquí per ser feliços, que prou la vida és prou dura, no? Llavors, estar amb una parella és gaudir de la companyia d'algú. És això, ja està. Ni sacrificis, ni manipulacions, ni víctimes, ni relacions de poder, perquè en el fons estem parlant, tot això que estem parlant són relacions de poder, eh?
Clar. Entenem que una parella, doncs, ha de ser... fàcil? O sigui, allò que vas dir que és molt fàcil amb aquesta persona, no? És tot,
sí.
influeix, és senzill, no?
Sí.
No hi ha complicacions,
sí.
Això seria ideal?
Sí, 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 és que hauria de ser això. Ningú hauria de fer un gran esforç per estar allà, perquè jo estic aquí amb tu no perquè em complementis, perquè em donguis una part d'allò que no tinc, no, perquè jo gaudeixo la teva companyia i estic a gust amb tu. Tan senzill com això, no? Però jo crec que s'han ocupat molt tota la nostra cultura, la nostra educació, les pel·lícules que hem vist, els contes que ens han llegit, d'inculcar-nos pues, un altre tipus de relacions que no ens fan gaudir, sinó que ens fan patir.
Clar. Què els hi diríem més als adolescents, ara dèiem, no? Que, o aquesta època, que aquests mites de l'amor romàntic potser els tenim més en ment, no? Quines pautes, si ens escolten, o ens escolten també pares, mares, haurien de tenir una mica clares?
Pues està molt a l'aguait d'aquestes situacions bueno, de gelosia, puguem dir, o de control del que estàs fent, o del que estàs dient, o de quin veus, o què et poses o què no et poses, que això no és bo, no té res que veure amb estimar i amb l'amor, i tenir una mica aquest pensament d'aquest amor igualitari, no? De que jo sóc jo, de que no necessito cap complement per ser jo totalment i ser feliç, i que si estic amb algú és per gaudir de la seva companyia i perquè m'aporta coses, evidentment que m'aporta, no? Aprenc, disfruto, em fa riure, ens divertim, podem fer coses junts i les gaudim tots dos, però jo tinc el meu espai, aquí està.
Clar. Poder tenir aquest espai, cada un individual també per créixer, no? I per evolucionar.
Exactament.
Sí, i que les persones varien... Bueno, poder no, però la majoria canviem al llarg de la vida.
Exacte.
No?
Llavors, això és molt important. És l'altre mite de que l'amor és etern. Cuidado. Com a persones enteres evolucionem i ens trobem a 50.000 persones per la vida, llavors l'amor és quan... Jo gaudeixo d'aquella persona perquè estic ben vell i m'adona tot, que dura sempre, fantàstic. Que no, també fantàstic.
I no perquè no hagi durat sempre, no era veritable en aquell
Exactament.
Moment, no? Allò que dèiem de l'amor veritable, no?
Exactament, sí, sí, és així.
Molt bé, doncs au, mites de l'amor romàntic. N'hi ha molts, no sé si ens n'hem deixat algun, Anna.
Segurament que sí, però bueno, ja intentarem tornar a parlar més, si cal.
Doncs, en fi, sempre temes interessants que val la pena que tots plegats hi reflexionem. Siguem adolescents o no siguem adolescents, que hi ha coses que queden al llarg
Exactament.
Del temps, eh?
Sí, sí, evidentment. Tots tenim unes traces que ens han quedat, sí.
I que, no sé, tenim tendència a repetir patrons, no, Anna?
Sí, clar que sí. Sí, sí, això està posat a la nostra cultura, a la mèdula de l'os, i hi ha coses que costen de reflexionar, eh? Només reflexionar i pensar, això és lògic, no.
Uh-huh. Sí, sí. Doncs bé, aquí deixem aquest programa perquè, escolta, també hi puguem reflexionar tots plegats.
Exacte.
Anna Carré, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau.
Anna Carré, coach personal i d'equips. Serveis de coaching per acompanyar i ajudar en els processos de canvi per ser millors persones i més felices. Coaching per grups i formacions per empreses. Més info a annacarrecoach.com.